L'entrevista.
José Luis Gallego,
què tal?
Continuem i anem a l'entrevista, al plat fort pel que fa a duració.
Molt bé.
I bé, Josep Maria Tost, el director de l'Agència Catalana de Residus, ens acompanya. Com estàs?
Bé, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Perfecte. Amb unes dades d'entrada positives en el 2018 de recollida de residus.
Sí, per fi hem trencat una mica aquesta tendència d'estancament que portàvem gairebé des de l'any 2010-2011, que per diferents factors havia fet que estiguéssim sempre a la ratlla del 40%. Hem tancat les...
Però no s'hi arribava.
No s'hi arribava. I ara estem un 42%, que si tinguéssim en compte també dades que tenim dels robatoris que s'ofereixen encara als contenidors de paper especialment, estaríem al voltant segurament 2-3 punts més, 44-45%, i estem contents. Per molts factors, creiem implicació de la ciutadania, canvis de models de recollida en uns quants municipis, i per tant preveiem que el 2019 i els següents poden ser molt millors.
En uns quants municipis i possiblement empreses, col·lectius, etc. Ha anat entrant administració...
Sí, fem molta pedagogia en el sentit de dir que, una, la clau són també les grans ciutats metropolitanes i sobretot també el sector de restauració i hoteleria, el sector horeca. No oblidem que Catalunya som un país turístic amb 23 milions de visitants l'any, molt d'impacte, i també col·lectius, empreses que analitzin com gestionen els residus internament, com fan temes de prevenció, envers de les ampolletes de plàstic que hi hagi gerres, envers dels gots tasses. Per tant, és la suma d'una feina lenta, constant, d'intentar canviar els hàbits i les mentalitats de tot el país.
José Luis, tu que eres el friqui de la recollida selectiva als anys 90...
Si mirem cap enrere, cap aquells anys, efectivament l'èxit del model ha estat innegable. La pregunta és que si cap on hem d'avançar, com hem d'avançar, si cal encara perseverar en l'àmbit de la pedagogia, de demanar la col·laboració, o si ha arribat el moment de posar eines fiscals, fins i tot legislatives, perquè la gent que diu que això no va amb ells, què fem amb ell? No? Què fem amb aquesta gent que creu que això de la recollida selectiva amb ell no li toca, que paga els seus impostos, que després tot ho barregen, que això no serveix per res, que qui ho ha de fer són les empreses? Què fem amb tota aquesta gent? Això és complicat. Com la seduïm? Perquè jo crec que a cops no hi entraran. Aquí han d'haver-hi estratègies de seducció que, d'altra banda, l'agència ja ha posat en marxa i jo crec que ho hem provat tot. És a dir, hem fet des de les campanyes educatives fins a les campanyes una mica més agressives, l'Amazon-Bas, és a dir, ho hem provat tot.
Exacte. No?
Clar, perdona, quan tu obres aquell de rebuig i veus dos garrafes de 8 litres allà dins i el costat enganxat i el groc, dius...
Per què?
Per què?
Exacte.
Per què?
Per un ciutadà de Catalunya el 2019 això encara no ho fa bé, perquè quan portem 20 anys de campanyes institucionals, de formació, d'educació, que tothom sap que va en cada color, per què un ciutadà això encara ho fa, no? I per tant la reflexió que és, com us he dit, després de tantes anys de campanyes, que des del 2011 que escoltireu, hem anat provant diferents formats, més amigables, utilitzant la canalla, les últimes més contundents, incitant a la reflexió ciutadana, tenim clar que la clau és la fiscalitat. Per desgràcia, és la butxaca.
Això és com les multes, el trànsit.
Exacte. És a dir, quan va el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses a fer reflexió amb entitats o a nivell de xerrades a nivell local, dic, per desgràcia, en aquest país nostre fa 10 anys hi havia 1.000 morts d'accidents de trànsit a l'any. Ara, encara massa, és un disbarat, 230. Aquest canvi no és perquè ens hem posat més conscienciats tots plegats, sinó perquè hi ha un tema de fiscalitat, de sanció. I tenim clar que en el món dels residus la clau és la que hi hagi un comptador tic-tac, tic-tac, que si participes i recicles, paguis menys del mal reciclador.
El pagament per generació, tu creus que és una eina és que ens podria fer avançar superar aquesta barrera al 50%?
Jo crec que és la clau. És la clau. Per experiències que tenim a Catalunya, pel que veiem fora de Catalunya, que hi ha molts països que ja fa anys que funcionen més o menys amb taxes de participació, amb bosses que es compren, i per la clau tenim clau, que és la butxaca.
Perdona, i fins i tot països mediterranis, que són llatins i que...
Sí, no és un problema de ser... És un tema segurament de temps, d'hàbit, d'educació. Nosaltres des de l'agència i des del govern tenim clar que hem d'anar aquests escenaris, però s'ha tocat un procés d'anar educant el món local, de ser conscient i de la societat que tenim que fer aquest pas, que no era fàcil, però per sort la tecnologia ens permet facilitar-nos-ho molt. I cap aquí és el que hem de treballar amb la nova llei, amb un diàleg, evidentment, amb els actors, amb el món local, amb el món empresarial, de fer aquesta evolució.
Josep Maria, tu ets alcalde d'un municipi que és exemplar en molts temes mediambientals, Riudecanyes. Com es viu, perquè clar, l'Agència Catalana de Residus pot estar una mica lluny del ciutadà, entén-me.
Sí,
un
sí,
alcalde
sí, sí.
Surt al carrer i pam, fins que no arribes a comprar el pa pots tenir 8 parades amb la llista de temes. Com es viu doncs, temes com aquest de la recollida de residus? És a dir, al final, quan implantes porta a porta, pagaments per generació, etc, hi ha rebotats encara del tema o no, en general?
No, jo vaig ser alcalde fins al 15 de juny, 24 anys d'alcalde de Canyes, no em vaig tornar a presentar, però l'esperit local encara el mantinc, l'esperit local no el perdré mai.
Diuen que els alcaldes ho són
tota la vida.
Però per tant, ho has estat molts anys.
24 anys, i l'any 2000 vam implantar el porta a porta.
Imagina't.
Clar, quina és la reflexió? Evidentment, jo entenc que els ajuntaments i els 947 alcaldes i alcaldesses del país tenen 30.000 problemes. A mi m'ha agafat la vena ambiental i sempre he fet temes des de l'Agenda 21 o el Porta a Porta, no? Però la clau quina és? Ser sincer amb la ciutadania i explicar-li. Els ciutadans no són rucs.
No, clar.
Quan tu els expliques, jo recordo aquell moment a finals de l'any, el primer l'any 2000, explicant amb una simple pissarra de l'escola avantatges i inconvenients d'un model de contenidors i un model de porta a porta. La gent, si ho expliques, ho entén. La implicació, fer-ho bé. Per tant, la gent està preparada. En plan, si un municipi s'ho treballa, podrà implantar. Ara venen 4 anys molt interessants. S'acaba d'estrenar un nou mandat municipal i tinc clar que hi ha molts ajuntaments del país i molts alcaldes i alcaldesses que estan conscienciats de que els residus ha d'estar a la seva agenda pública i a la seva agenda política. Per tant, és un bon moment de treballar-ho.
Ara en parlarem. Molta gent, per exemple, ho deies, hem de fer un pas endavant en els grans nuclis, en els indrets, perquè al final les poblacions petites, amb excepcions, però en general es recicla molt més que en l'àmbit urbà, en proporció. En aquests àmbits urbans, però, tenim exemples de reciclatge molt intensiu quan s'implanten models com el porta a porta, en el cas de Sarrià, a la ciutat de Barcelona, una zona densament poblada, amb una característica clarament urbana, no? No amb un model d'habitatges de 10 i 12 pisos, però déu-n'hi-do. Quin és el resultat o l'experiència?
Més enllà del canvi d'hàbits dels ciutadans, en aquest cas de Sarrià, l'exemple de Barcelona és un gran cas i per nosaltres és una gran aposta. Això és una època, ja ve de l'època Trias, que havíem treballat amb ells el tema de l'anàlisi de fer un porta a porta a la ciutat de Barcelona, que determina aquest estudi que d'un milió i mig d'habitants que hi ha a la ciutat, aproximadament amb mig milió es podria fer, i preveia un seguit de fases o proves pilot. Sarrià ha sigut un gran exemple. I reitero, sempre hi ha petites anècdotes, no? Però passar de reciclar un 19% a gairebé un 60%, ho diuen totes les xifres.
Del 19 al 60.
La clau és una bona comunicació, un treball amb els veïns, reitero, sempre hi ha algú que no li agradarà, canviar els hàbits, som animals de costums, no ens agrada a ningú, i això és un canvi d'hàbits, i segurament el model encara s'ha d'acabar d'afinar, però és una gran possibilitat. I aquest model a la ciutat s'ha pogut estendre a tots els districtes de fisonomia més, podríem dir, no tan densa. Des de tota la zona muntanyosa, a altres barris, estendre-ho tot Sarrià, hi ha espais per a fer-ho. Hi ha ciutats, de moment els ciutats més grans tenen a Catalunya 15.000 habitants, però Vic va estar a punt de fer un salt amb 45.000 habitants a fer el porta a porta, però un tema polític no es va fer, però estem en converses amb ciutats de 60, 70.000 habitants, de 100.000 habitants i de 150.000 que estan analitzant i volen analitzar fer un porta a porta allà on sigui possible, també hem d'analitzar-ho, de fer un salt, i per tant aquests propers 4 anys, reitero, és un moment de fer un salt. Les ciutats grans són claus per arribar als objectius comunitaris i per tant treballem colze a colze amb ells en l'àmbit metropolità per arribar-hi.
De fet, la gestió de residus, el Josep Maria ho emmarca. Jo vaig conèixer el Josep Maria fa molts anys, quan vam, ell era president de la Federació de Municipis pel Porta a Porta, ens vam dedicar un programa a TV3 al PAP i vam anar a entrevistar i recordo...
El PAP és el Porta a Porta,
Porta, Porta, Porta,
sí, sí. Perquè vam dedicar un programa al PAP, sembla que digués...
En aquell eren 90 i escacs municipis, el model estava funcionant com una moto i la gent, les reflexions fins i tot de l'equip de les redaccions, i això per què no es fa tot arreu? Això per què no es posa en marxa els 900 i escacs ajuntaments de Catalunya? La gent, tu ho has dit, seduir la gent. No sé per quina estranya raó en aquest país. Tu pots canviar fins i tot el sentit de la circulació d'un carrer, pots canviar la lluminària, pots canviar els comerços. La gent ho resisteix. Li canvies el model de gestió dels residus No sé per què tenim aquesta relació tan íntima amb el residu. No sé per què.
Sí, però és molt senzill. Si preguntes a la gent, la mentalitat popular és que costa molts diners, però la gent realment no sap el que costa, primer de tot. I l'altre, que per desgràcia, el món local, al nivell de la política local, és molt, molt agressiu. I un canvi de model sol acaba sent utilitzat com una eina per desgastar l'equip de govern de tot el municipi.
Vilassar de Mar. Jo vaig viure el procés de Vilassar de Mar, va ser exactament, el van escollir com a eina...
Per atacar l'equip de govern. Per això, en aquesta associació, la Societat de Municipis Porta a Porta, i des de l'agència també intentem dialogar quan un municipi vol implantar. I diem, a veure, no ataqueu el model és el millor, ataqueu sobre la implantació, però aneu a atacar el model. I llavors, clar, s'utilitza. És molt tentador desgastar. Ara ves l'Ajuntament que t'imposa aquest model, t'imposaran senyora Maria, senyor Pasqual, que ha de fer vostè la cuina a casa seva. Això és molt trist, però ho trobem. I, però a poc hem anat aconseguint que això no passi. D'aquell, encara no es veu un centenar d'ajuntaments, avui en dia hi ha més de 200 ajuntaments que fan la porta a porta.
Imagina't.
I en tenim segurament 100 en cartera que ho faran.
Imagina't.
100 en cartera que ho faran. Aquests pròxims 4 anys podríem dir que gairebé tot Catalunya, ja sigui porta a porta o pagament per generació, això va endavant?
El balanç, si fóssim el 2024, hauríem de fer aquest escenari.
D'acord. És a dir, que es queden 5 anys.
Queden 5 anys. Què recomanem qualsevol ajuntament o comarca? Fer un pla local de prevenció i gestió de residus que determini, perquè no podem copiar. El que fa Osona no és copiar perquè pot fer el Maresme o que pot fer la Terra Alta. Per tant, un bon anàlisi d'aquella comarca o municipi que no ho tingui. I determinar. I segurament hem d'anar a municipis multimodel. No un municipi tot, sinó que hi haurà parts que podem fer porta a porta, hi haurà parts que podem anar amb contenidor tancat, i per tant, o zones que els contenidors apareixeran a la nit i desapareixeran durant el dia. Diferents fórmules. Per això també recomanem als ens locals redactar bé aquest estudi previ de quina és la situació i l'altre fer uns bons plecs administratius a l'hora de fer la recollida.
Dels municipis que ja ho estan implantant, el pagament per el porta a porta, ja ho has dit, 200 municipis, per tant, està més que bé, que
consolidat.
Consolidat. Sí. Dels municipis que fan servir ara mateix el pagament per generació, que són municipis pilot, 5 municipis, quin és el resultat, quina és l'experiència, avantatges, pegues...
Clar. Avantatges són obtindre un resultat de recollida selectiva per damunt del 85% i 90% de recollida selectiva.
Això està passant en aquests 5 municipis?
Vilablareix.
Vilablareix.
Tocant a Girona.
Sí.
Doncs és el sistema més òptim. Què fa? La implicació de la gent, evidentment, hi és. Perquè, clar, si recicles a Vilablareix pagaràs 80 euros l'any, però si no recicles no pagaràs 270. Per tant, l'estímul econòmic...
Perdona, pot repetir la xifra?
Un ciutadà de Vilablareix que recicli, d'una forma òptima, en base a un quadre que tenen, una família pot pagar només 80 euros l'any. En canvi, un que digui jo passo de reciclar, no pagarà 270.
Sí, aquest és un model extraordinàriament eficient i precisament per aquesta raó. Si em permets, en tot cas, l'Agència de Residus no només gestiona els residus domèstics.
Ah, no?
No.
Bé, clar, els domèstics no, és veritat.
I hi ha coses que segurament serà interessant que ens expliqui, Josep Maria, quins són els reptes i cap on esteu avançant en temes de prevenció, en temes de reutilització, recuperació, valorització dels residus, és a dir, des del disseny pel reciclatge fins a com treballar amb les indústries.
Clar, el reciclatge és la part final de la nostra vida de com a consumidors. Però el clau, evidentment, és la prevenció. I prevenció a nivell local, la nostra funció és bàsicament ajudar els ens locals com? Des de això, des de com tematitzar una festa, des d'utilitzar les festes majors o activitats, gots reutilitzables o elements compostables, que ara ja n'hi ha molt més, des del punt de vista. L'altre, treballar amb la societat i amb el món industrial via suport econòmic, via línies de subvenció. Des de com introduïm les empreses cap a l'economia circular, en aquest escenari de minimitzar l'ús de matèries primeres i minimitzar la generació de residus, pot dir un canvi de transformació productiva. Evidentment, també dialogant amb molts sectors de com anem a aquest escenari de circularitat, d'estalviar, on el disseny de les coses és clau, és a dir, quan parlem d'ecodisseny, no diem un disseny verd, aquí, sinó simplement que quan dissenyem un ordinador, un telèfon, un cotxe, una camiseta, al final de la seva vida útil, com la desmuntem, com la desfem, i tornem a recuperar els materials i que entrin al cicle econòmic. i és un canvi de mentalitat prou important, aquest.
Jo, en aquest sentit, sempre hi he pensat. T'ho imagina't que tenim una empresa, tu i jo, a mitges, i et truco, truquen a la porta i et dic, ai, que bé, la gent de residus. Ai, que patirem, ai, pagarem una inspecció. De fer això, a veure la gent de residus com un aliat, perquè fins i tot aquestes eines, aquests models que s'has proposat, són fins i tot, et fan guanyar en eficiència en tant que indústria. És a dir, que el medi ambient no només és que no és un obstacle, sinó que pot ser un factor de competitivitat.
No. Evidentment no és. Per sort, d'un any cap aquí, o dos anys, la societat realment ha fet un canvi radical. Sí. Tots els que heu portat anys sembrant per intentar convèncer que el medi ambient no és un enemic, sinó que és clau,
una oportunitat.
Avui en dia això passa. Jo entenc que la gent està preparada i comença a comprar realment des del punt de vista de factor econòmic. És a dir, com a administració, per exemple, estem preparant i volem plantejar, fins i tot a nivell europeu, una etiqueta, que igual que les rentadores o els televisors tenen una etiqueta d'eficiència energètica, tenen una etiqueta que podem posar als envasos, per exemple, que determini quin grau de reciclabilitat té aquell element. Perquè tu, com a consumidor, puguis dir, jo compro això perquè és més reciclable o té menys impacte al medi ambient. Des de, o les etiquetes de, que en diem l'impacte del carboni. No?
Molt bé.
I això, la societat avui en dia està preparada i, com a mínim, la catalana comença a estar conscienciada d'aquest tipus d'accions, de donar valor al medi ambient. Igual que els segells EMAS, que intentem que sigui un segell de valor, les empreses et diuen, per què fer aquest esforç si ningú paga el valor d'això?
Aquí.
Però jo crec que estem arribant per fi, i sí. Pioners com tu, després de 20 anys picant
pedra,
la gent en té un retorn del que el medi ambient, fer-lo bé, és important.
Doncs continuem. A mi m'ha agradat molt aquell exemple de Vilablareix. És a dir, molta gent es deu estar preguntant, bé, i com es fa aquest control? Com es gestiona? Perquè, clar, hi haurà l'espavilat...
És molt simple. El Josep Maria t'ho explica, però és molt simple. Amb la tecnologia que tenien avui
abast... Ja m'ho imagino, clar.
A l'Ajuntament poden saber exactament, en el moment que tu obres el contenidor, qui ets i quants... residus i depòsits.
Exacte. I això del Smart City també ha arribat al món dels residus. Uh-huh. No només control lumínic, mobilitat, i per això ens ajuda i la clau és aquest element, no? Hi ha dues eines per utilitzar el pagament per generació, que és el porta-a-porta, per tant, contenidors cubells individualitzats, Francesc Mauri, carrer de Major número 3, Matà de Pera,
Terrassa.
Terrassa. quan vingui el camió, el buido porta-a-porta, acabarà el moment de buscar el cubell, hi ha un xip que determina que aquell cubell ha participat. Uh-huh. I en cas de grans ciutats, on la densificació fa que sigui difícilment fer un porta-a-porta,
sí.
Que vam poder haver casos, doncs un contenidor tancat que s'obrirà quan passis el telèfon mòbil, o passis una targe, o passis una mena de comandament, que determinarà que a les 6 de la tarda del dia 12 de setembre del 2019 el Francesc Mauri ha anat al carrer Major i hi havia un contenidor orgànic i se li ha obert. Uh-huh. I per tant, que ens colis coses rares i ja busquem mecanismes per a controlar què tires, no? Però és aquest el sistema. Podem detectar la participació de
podem
la gent.
Podem saber pel pes que tires, llences una cosa que no
fórmules,
toca...
Hi ha fórmules, però descartem el tema del pes. Però, per exemple, l'orgànica, per evitar que t'hi posin una cadira,
sí.
Doncs el contenidor orgànic hi haurà entorn que només t'hi cabrà la bossa d'orgànica. I la bossa d'orgànica estàndard té un determinat format. Amb contenidor d'envasos, per evitar que t'hi tinguin qualsevol cosa, estarà mallat. Hi haurà una malla que només t'hi passarà o la bossa o l'envàs.
És trist, però és trist arribar a aquest tipus de mecanismes dissuasoris, però és la manera de lluitar contra l'escèptic.
És com el radar per tram.
Sí, segurament.
Al final, és el radar per tram.
En una societat, no dic que la nostra no ho sigui, evidentment, però que en una societat avançada, en el que ajudar el teu municipi s'entén que és una manera d'ajudar-te a tu mateix, que aquesta és la base del civisme, no? Doncs, i de la cooperació, aquests mecanismes no serien necessaris. Però, per desgràcia, no sé quin és el percentatge que vosaltres... Sempre ens hem preguntat, quin és el percentatge de gent que no hi entrarà mai?
Clar, jo, per això arribem a aquest escenari. Creiem que és la meitat de la població. Hi ha una part de la població que està conscienciada i recicla per fe, per conceptes personals, perquè sí i perquè li don... perquè vol, però hi ha una part que ni creu ni li és important, ni ja pago impostos, això perquè serveix, perquè enriqueixi una empresa privada. Hi ha moltes mentalitats. Per tant, la clau és la butxaca. Per tant, hem d'anar a aquest escenari. La tecnologia ens ajuda amb la nova llei de residus. Volem ajudar els ens locals a fer aquesta transició, perquè ens demanen que els ajudem. I per tant, la llei nova ha d'establir, hem de dialogar a partir del setembre amb els ens locals, però amb un escenari de 5-7 anys que tot el país vagi a escenaris de taxa justa, és a dir, individualització de la taxa, uh-huh. és la gran clau. Uh-huh. Per tant, els ajuntaments treguin el rebut de l'impost de la brossa del rebut de l'IBI, el treguin de l'aigua, perquè sigui clar, el ciutat sigui conscient del que paga, i la tecnologia ens ajudarà en aquest escenari de pagament per generació. Un canvi...
Clar, perdona, amb el telèfon mòbil que deies o la targeta, tu a l'ordinador sabràs exactament què llences, com ho llences, a quines hores...
Exacte.
Absolutament tot.
Exacte.
Arribarem a tenir un país sense cap abocador controlat, sense cap planta de valorització energètica? Abans li dèiem incineradores, ara ha canviat de nom. Arribarem a... El veurem, aquest país?
Clar, suposo que sí, però no molt ràpid. En principi, Europa ens diu que el 2035... com a molt, hem de ser capaços de portar a un abocador el 10% dels residus que generem avui en dia. Avui a Catalunya generem 4 milions de tones de residus municipals a l'any i importem encara a l'abocador 1.400.000. En teoria, segons l'objectiu comunitari, hauríem de portar l'any 2035, com a molt, amb dades d'avui, 400.000 tones. Clar, hem de fer un esforç important, perquè la clau és no generar residus, la prevenció és clau, i els que generem ser capaços d'aprofitar-los. La indústria dels plàstics, la indústria dels envasos ha de fer un canvi radical,
totalment,
sí o sí.
Totalment.
Hem de canviar els hàbits de consum i les formes de consumir, uh-huh. i entenc que això ho hem de fer per respecte a les futures generacions, i si no ho tenim clar, malament. I va haver un canvi radical molt important. Jo ho dic, no més enllà del canvi del concepte d'economia circular, els ciutadans hem de canviar com comprem i com consumim. I no ens morim. Semblava que les bosses de plàstic ens moriríem, no ha passat res. Semblava que quan es va prohibir fumar que s'enfondrien bars i restaurants i el món, i no ha passat res. Uh-huh. I la gent està preparada. Si li expliques el que dèiem al començament, la ciutadania és intel·ligent. Si li expliques i li raones, la gent no ho entén. Per tant, hem de ser tots capaços de conscienciar-nos, i els mitjans de comunicació ens heu d'ajudar, de que hem d'anar un canvi en la forma de consumir, un canvi en la forma de produir, un canvi en la forma de fabricar, important. Uh-huh.
Bé, amb aquesta perspectiva d'en 5 anys, tirar cap al porta a porta o al pagament per generació, tothom hi haurà d'entrar. És una realitat sí o sí.
Exacte, i evidentment el treball que fem des de l'Agència de Residus, des de la Conselleria, amb el conseller Damià Calvet, és anar a reflexionar i dialogar amb els consells d'alcaldes a nivell municipal, en cada un dels que es faci d'aquí a la propera primavera, per explicar aquest canvi d'escenari, quan el rol clau d'alcaldes i alcaldesses és molt important. Ells tenen la clau al seu municipi per avançar, canvi d'ordenances, canvi de sistemes de recollida. Des de l'agència i des del govern els ajudarem a fer aquest canvi, amb recursos, amb suport tècnic, i evidentment també, més enllà d'això, com deia el Lluís, hem de canviar com un productiu, hem de canviar de materials, hem de canviar la forma de fer, hem d'innovar amb diferents matèries noves. Tota la indústria del plàstic també estava revolucionant-se, però el problema del plàstic no és el plàstic en si, sinó la seva reciclabilitat, que fa que el no ser reciclable acabi on no toca. Per tant, s'han de reformular el tema dels plàstics, perquè sense envasos no viurem. Jo l'altre dia, en un tema de vacances, estava a la Catalunya Nord i vaig fotografiar d'un supermercat, no ho havia vist encara, envasos de llet de 250... mil·lilitres. Avui en dia, moltes famílies de persones soles, de dues persones, que han de poder comprar la llet sense que se'ls torni agra al cap d'una setmana.
Aquí està el tema. És que estem contraposats.
O els tallats a la nevareta de la feina.
Per tant, anirem a més envasos. Ara, com hem de garantir que aquest envas sigui 100% reciclable? Amb elements nous, elements compostables...
I sobretot, tu que has estat alcalde 24 anys, valentia. Perquè jo ja ho entenc, eh? Calcules que si em votaran, que si no em votaran, bé, això segur que va així, no?
Va així.
Però, clar, jo m'estic imaginant qualsevol municipi, doncs, una mica gran, amb diferents tipologies de barris, com en el cas de Sarrià-Barcelona, d'altres municipis, que dius, escolta'm, d'acord, no podrem posar els contenidors a tot arreu o no continuarem amb els contenidors, però hi ha barris... O que els pisos són baixos o que directament són casetes o el que sigui, que escolta, en el districte tal o al barri tal, juga-te-la no, però fes el porta a porta.
Juga-te-la, i... sí, això. Anem a veure, la responsabilitat del món local en l'àmbit dels residus és total. Hi ha àmbits del medi ambient, com l'energia, com l'aigua, la biodiversitat, en el que la política de país doncs, determina l'èxit o no de com... En el cas dels residus, Josep Maria, estàs d'acord amb mi, el món local és protagonista absolut.
Evidentment, i el missatge que donem des de l'Agència de Residus i des de la Conselleria és venen 4 anys clau, hem de canviar, no només perquè siguin caprici de Brussel·les, sinó que hi ha dos escenaris molt importants a nivell econòmic que afecten els ajuntaments. Una, Hi ha sancions europees i Europa ha dit clarament que aquell municipi, que aquell estat membre, que el 2020 no recicli un 50%, hi haurà sancions. I això va de veres, és seriós. Val? I l'altre és que hi ha la fiscalitat que tenim a Catalunya, que cada tona que es porta a abocar o va a cremar té una penalització que creix cada any 5 euros. Per tant, el missatge pels ajuntaments i pels veïns és que hem de fer les coses bé, hem de reciclar perquè toca, i l'altre és per evitar sancions i costos econòmics.
Perfecte.
Els veïns que ho entenguin, no només els alcaldes, els veïns.
Uh-huh. Ja ho ha dit en Josep Maria Tost, aquests hàbits que tenim, canviar-los de cop, sí. En molts casos es fa difícil, però val la pena i es pot fer i no passa absolutament res. Josep Maria Tost, director de l'Agència Catalana de Residus, un plaer.
Igualment. Fins
que vagi molt bé.
Vinga.
José Luis, seguim. Anem acabant.
Vinga.
Adéu.
Seguim.
El concurs.
Reciclant les deixalles, fins a quantes vegades de CO2 evitem respecte a portar-ho a l'abocador? És un número rodó entre l'1 i el 10. No és difícil la resposta. Atenció, lot gourmet de diversos pots de mel, a més de 2 barres de torró, gentilesa de Mels i Torrons Alemany. Concurs de la setmana passada, meteoescapades i meteotaula. A la vall del riu Corb es va celebrar el Tross Food amb 7 cuiners, 9 cellers, un paisatge i quants productors? La resposta, 40 productors. Un lot de torrons i mels Alemany, com us dèiem, amb mels i torrons, guanyadora la Rosa Maria Moré de Barcelona.